les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia de temps, rúfol. El cel tapat i les precipitacions en forma de plogims marcaran l'inici de setmana.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal, com va? Nova setmana en què haurem d'estar molt pendents de l'evolució dels casos després que la setmana passada es permetés sortir de casa per anar a treballar en aquesta crisi del coronavirus. Els experts avisen que aquesta setmana serà clau per saber com ordenarem la tornada a allò que anomenarem normalitat. Mentrestant, a la Bisbal seguim impactats per les imatges de l'actuació policial de dissabte. El problema és que l'estat d'alarma ha donat tot el protagonisme a persones que van amb pistola. A Madrid, els militars i policies avisen, des de la sala de premsa del govern més progressista d'aquesta democràcia, que vigilaran que no hi hagi un clima contrari al govern. Estic convençut que ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias pensen això, i els qui més escarafalls han fet d'aquestes declaracions, polítics i periodistes, són els que, quan han governat, han lluitat per eliminar les veus discordants. I d'exemples n'hi ha mil. I aquí a la Bisbal, doncs, què voleu que us digui? La família contra qui van actuar els dos agents de la policia local havia de ser la més perillosa terrorista que ha vist mai l'Empordà. Si no, no s'entenen els cops de puny, les puntades de peu i l'ús indiscriminat de l'amenaça d'una pistola. I, tot i això, hi ha molts detalls per aclarir. Estic d'acord que s'hagi apartat els dos agents mentre s'estudia el cas, perquè les imatges que hem vist fins ara són contundents, i mantenir, tot i que es mantengui la presumpció d'innocència, perquè la mantenim, això no avala que dues persones que infonen por a la població segueixin treballant fins que no hi hagi arguments prou sòlids com per demostrar que estan preparadíssimes. No preparades, preparadíssimes per fer la seva feina. I canviant de temes més agradables, doncs comença la setmana de Sant Jordi, segurament el pitjor Sant Jordi de les nostres vides, però l'haurem de passar igual. Aquí a Ràdio Capital retratarem com viu l'Empordà la Diada amb una programació especial dirigida per Eugènia Güell. De seguida us en donem tots els detalls. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. Gerard Descats, bon dia.
Bon dia, Dani.
Comença una setmana clau al Baix Empordà per saber com farem el desconfinament pel coronavirus.
Avui mateix arrenca al Baix Empordà la setmana clau per saber quins efectes està tenint el desconfinament per anar a treballar i per conèixer de quina manera podrem anar tornant a la normalitat. Ens ho deia aquest divendres la doctora Anna Rivera, directora assistencial de l'SSIB a Ràdio Capital.
El sindicat de la policia estudia querellar-se contra l'Ajuntament de la Bisbal per apartar els dos agents.
El seu portaveu Toni Castejón ha dit que segurament és querellable en un comunicat en vídeo enviat a diversos mitjans.
Des del SAPL i FEPOL donem tot el recolzament als agents actuants, i el que no entenem i és una vergonya és el que va fer l'Ajuntament de la Bisbal ahir, aquell comunicat que és un autèntic insult, que segurament és querellable i ho estem mirant.
I un de cada tres treballadors del Baix Empordà està afectat per un ERTO.
El Baix Empordà és de les comarques més afectades a Catalunya, perquè dels més de 30.000 afiliats a la Seguretat Social, unes 10.000 persones s'han vist afectades per un ERTO a causa de la crisi del coronavirus.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Si els establiments turístics segueixen tancats fins l'agost, les pèrdues del sector a la Costa Brava podria ser d'un 70%.
Així ho va informar la decana de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Girona, Anna Garriga, a la taula de l'Agència Catalana de Turisme, segons han informat diversos mitjans. L'Agència Catalana de Turisme vol crear un certificat per distingir els establiments lliures de la Covid-19 perquè els turistes agafin confiança i vinguin.
Sandrine Bosnet, bon dia.
Bon dia.
A causa del coronavirus, les escales de creuers previstes a Palamós aquest mes d'abril han quedat cancel·lades.
Així és. Porta de la Generalitat ha anunciat que s'anul·len les quatre escales de creuer previstes al port de Palamós aquest mes d'abril, i ja s'ha anul·lat el 80% de les del mes de maig.
I encara al port de Palamós, Gerard, divendres va circular un vídeo d'uns dofins nedant per un port. Molta gent el va fer circular dient que era un port català, entre ells els de Palamós, però vaja, això era fals.
Així és, Dani. Tot i això, després que Ràdio Capital de l'Empordà comprovés l'autenticitat de les imatges van poder confirmar que no era Palamós, sinó un port a Turquia.
A Monells han recaptat més de 10.000 euros en només una setmana.
Els diners han servit per comprar material necessari per la residència geriàtrica Zoilo Feliu de la Bisbal d'Empordà. Entre el material s'han comprat 10 tauletes per fer videotrucades.
Detenen un home per cultivar ha cultivat només marihuana a Santa Cristina d'Aro després d'un avís per possible agressió de parella.
A l'habitatge van localitzar 560 plantes de marihuana amagades dins dels armaris del garatge. Els agents locals ho van detectar quan comprovaven l'estat de l'immoble per la possible agressió.
I aquest dijous ja és Sant Jordi.
Un Sant Jordi confinat, però des de Ràdio Capital hem preparat un programa especial que podreu seguir a partir de les 6 de la tarda d'aquest 23 d'abril. Un programa, com no podia ser d'altra manera, ple de llibres, d'històries i també amb tots vosaltres. De seguida us en donem tots els detalls.
I a més, aquest Sant Jordi també serà especial a Palafrugell perquè l'Ajuntament de Palafrugell ha decidit mantenir la lectura continuada de l'obra de Josep Pla, però es farà de forma digital. I a Ràdio Capital, vaja, potser ens hi apuntem. Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
La mostra de teatre infantil de Palamós ha quedat ajornada també pel coronavirus.
La decisió arriba davant la perllongació de l'actual crisi sanitària, que no dona opció per a la realització d'aquesta veterana activitat escènica que s'havia de realitzar del 3 al 24 de maig.
I Santa Cristina d'Aro destinarà bona part de les inversions a refer la llera del Ridaura.
El ple de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va realitzar dijous una sessió extraordinària per aprovar el pla d'inversions d'enguany, el qual assoleix els 1,6 milions d'euros i inclou 26 projectes.
Alba Lejide, bon dia.
Bon dia.
A Catalunya, les últimes hores, 206 morts per coronavirus en un dia amb més persones curades que contagiades. Les altes diàries superen el total de nous contagis i ja suposen el 49% del total de casos diagnosticats des de l'inici de la pandèmia. Espanya, mentrestant, amb un altre mètode de recompte, registra 410 morts diaris per coronavirus i 4.218 infectats, segons el Ministeri de Sanitat.
Les xifres de morts del govern espanyol no quadren amb les del govern, que ahir a la nit va comptabilitzar 186 noves morts a Catalunya. En canvi, el Ministeri rebaixa aquesta xifra fins a 54.
El president de la Generalitat, Quim Torra, exigeix a Pedro Sánchez que sigui la Generalitat qui gestioni el desconfinament a Catalunya.
Durant la trobada per videoconferència dels presidents autonòmics amb Pedro Sánchez, Torra ha exposat l'estratègia per a aquest desconfinament, elaborada amb el grup de treball que lidera el doctor Oriol Mitjà, d'acord amb els criteris de l'Organització Mundial de la Salut.
Creixen les crítiques contra la Guàrdia Civil per dir que combat el clima contra el govern espanyol, un clima contrari al govern espanyol que volen evitar. Els menys indicats per parlar, que són l'ultradreta i l'ultradretíssima, Vox demana la dimissió de tot el govern i el PP reclama explicacions al ministre de l'Interior. El ministre de l'Interior, de la seva banda, diu que va ser un lapsus. Doncs probablement va ser un lapsus, però quin lapsus més preocupant. Catalunya registra 92.382 ERTOs des de l'inici de la pandèmia i el nombre de treballadors afectats arriba als 678.000.
Les darreres 24 hores el Departament de Treball ha comptabilitzat 234 nous expedients per un total de 1.446 treballadors, una xifra força inferior a la de dissabte, 536 ERTOs presentats.
Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
La pluja que no marxa, o sí?
No marxa, i de fet comencem fent un petit registre a les precipitacions que sí. Ja van començar a última hora de dissabte i s'han acumulat, per exemple, a la capital, a la Bisbal, fins a hores d'ara, més de 30 litres per metre quadrat, a Castell d'Aro 29 litres per metre quadrat i a Torroella de Montgrí 35 litres per metre quadrat. Precipitacions, s'ha de dir, força ben caigudes, en el sentit de que no han estat pluges d'intensitat forta, han estat plogims d'anar fent, acumulant litres, i aquest matí, aquesta setmana, continuem parlant de temps inestable, vent de força moderada de gregal que porta una miqueta d'humitat i estat de cel entre força i molt tapat pràcticament tot el dia d'avui. Amb precipitacions, com dèiem, de caràcter feble, d'aquestes d'anar fent, estones per ara, cap a la tarda, a final del dia, es pot reactivar amb una miqueta més intensitat. De cares a demà i dimecres continuarem parlant de precipitacions. Fins i tot demà hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya perquè les acumulacions ja podran superar en alguns punts els 100 litres per metre quadrat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Això fins quan?
Doncs com dèiem, fins dimecres matí com a mínim és quan està encara assegurada la precipitació.
Bueno... Mira, no sempre ens pots donar bones
millor
notícies.
Millor que plogui ara que no quan puguem sortir de casa.
Ara ho has dit. Sí, bueno, és difícil de preveure, no? Però vaja, que plogui ara. Molt bé, gràcies, Albert.
Adéu, fins ara.
Adéu. Aquesta setmana la dedicarem, la secció musical del programa, a Sant Jordi. I cada dia proposarem cançons relacionades amb aquest dia tan màgic, tot i que enguany no ho serà tant, però sí, aquí a Ràdio Capital sí que ho serà. La protagonista d'avui és la Joana Serrat, amb La princesa de colors, una de les peces del seu disc The Relief Sessions. Ens agrada Joana Serrat.
Les principals notícies del Baix Empordà al minut a radiocapital.cat.
Diu que des del porxo
veu un cel
que no te l'acabes. Que a la nit sempre surt a fumar
i pensa en nosaltres.
I que per molt lluny que estigui,
no hem de tenir por. No hem de tenir por.
Quan s'hi hagi de ser, serà.
I serà.
A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho. Ara i sempre. Hi som. Tota la redacció de Ràdio Capital volem agrair la feina a tot el personal sanitari i de protecció civil per ser-hi sempre. Però ara, més que mai. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà. a la Ràdio de l'Empordà.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Consells per a persones que estan en aïllament domiciliari. Estigues a casa, no surtis ni a la feina ni a altres àrees públiques. Utilitza una habitació separada a la llar i amb una bona ventilació. No pots tenir visites a casa.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
Un quart de nou del matí.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Avui arrenca el Baix Empordà la setmana clau per saber quins efectes està tenint el desconfinament per anar a treballar i conèixer de quina manera podrem anar tornant a la normalitat aquí a casa nostra. Ens ho deia aquest divendres la doctora Anna Rivera, directora assistencial del Sistema de Salut Integrat del Baix Empordà.
Rivera no descarta que hi hagi un repunt aquests dies pel fet que la gent ha pogut anar a treballar.
Tindrà efecte al cap d'una setmana. Les persones empitjoren més o menys, estem veient, al cap d'una setmana d'haver estat infectades. Llavors, calculem que a partir de principis de la setmana vinent, mitjans de la setmana vinent, podrem saber si hi haurà aquest repunt, que hi ha professionals que estan dient que tindrem, o si hem sigut capaços de fer aquest desconfinament amb suficients mesures i seguirem amb la tendència, que de moment no està a la baixa, però sí.
A més, assegura que segons com vagi la setmana es plantejaran activar més serveis a l'hospital.
Esperem a mitjans de la setmana que ve per valorar en com ens trobem. Si veiem que la situació segueix igual, ens començarem a replantejar, començar ja a obrir certes consultes, inclús certes intervencions. Però no ens volem ser prudents i no volem començar a desmuntar, perquè també cal tenir en compte que nosaltres ara tenim tots els professionals distribuïts a llocs que en molts casos no és el seu lloc de treball. El fet de començar a obrir altres efectivitat normal vol dir que hem d'anar recol·locant professionals.
Aquest dilluns es publicaran de nou les dades sobre l'afectació del coronavirus al Baix Empordà.
I us l'explicarem aquí al Supermatí demà. I, òbviament, a la nostra web, radiocapital.cat, tan bon punt les tinguem. Ahir, a un quart de nou del vespre, a la Bisbal se sentia això. Una cassolada convocada per entitats antifeixistes com l'SCPC, la Forja del Baix Empordà, una cassolada convocada en contra d'això. L'actuació de dos agents per intentar reduir una persona que s'estava saltant al confinament monopolitza l'actualitat al Baix Empordà i concretament a la Bisbal. I el principal debat és què fer amb aquests dos policies. L'Ajuntament els ha suspès de sou i feina mentre estudia el cas. Mentrestant, el sindicat policial Sap Fepol estudia querellar-se contra l'Ajuntament per haver-los apartat i pel comunicat que va fer dissabte a la tarda i al vespre anunciant aquesta decisió. Això tot plegat després d'aquesta polèmica actuació de dos agents de la policia local contra dos homes que s'estaven saltant al confinament perquè estaven en una zona comuna.
El seu portaveu, Toni Castejón, ha dit que segurament és querellable en un comunicat que han enviat des del sindicat a diversos mitjans de comunicació.
Des del SAP, PL i FEPOL donem tot el recolzament als agents actuants i el que no entenem i és una vergonya és el que va fer l'Ajuntament de la Bisbal ahir, aquell comunicat que és un autèntic insult que segurament és carallable i ho estem mirant, on directament per una imatge que surt quan els propis agents tenen càmeres i s'ha de mirar bé i es podrà explicar seguríssim, doncs els condemnen aquest comunicat dient queda demostrat, diuen que els suspenen de sou i feina, a hores d'ara ningú els ha dit absolutament res amb ells.
El comunicat la FEPOL diu que l'equip de govern de l'Ajuntament acusa i jutja alhora. Des de la FEPOL defensen aquesta actuació policial perquè és una situació en la qual es pot trobar qualsevol policia en l'exercici de les seves funcions, tal com asseguren des del sindicat. Això sí, en el comunicat afegeixen que la identificació d'un grup de joves reunits en un espai de domini públic sense respectar l'ordre de confinament, un d'ells en crida i cerca, que acaba en una agressió als policies realitzada per diverses persones alhora, sembla no tenir gens d'importància.
I quins motius donava l'Ajuntament de la Bisbal per suspendre'ls? Doncs ho explicaven el mateix dissabte al vespre en un comunicat.
No s'especifica si es tracta d'una suspensió temporal o fixa i si inclou també la suspensió del sou. El comunicat qualifica l'actuació dels dos policies de desproporcionada. Afirmen que el consistori obrirà la corresponent expedient per aclarir els fets amb la màxima celeritat possible i adoptar les mesures definitives que s'escaiguin. També afegeixen que des de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà es reitera el rebuig més absolut a qualsevol actitud violenta, racista, xenòfoba, masclista o autoritària.
I a més, del grup Tots per la Bisbal i el seu únic regidor, Xavier Dilbé, consideren que és un error històric apartar els dos policies locals acusats d'una actuació desproporcionada contra aquest noi. Ho deien també en un comunicat.
El regidor expressa el seu suport a la feina de la policia local de la Bisbal d'Empordà, especialment en aquests dies d'especials dificultats en ple estat d'alarma. També exigeix al govern municipal que deixi sense efecte la suspensió de feina dels dos agents afectats. Afegeixen des del partit polític que s'envia un missatge a la societat molt negatiu, perquè tothom pot fer el que vulgui, quan i com vulgui. A més, des del partit volen que les persones que han agredit o entorpit la feina dels agents aquest dissabte siguin denunciades per la via penal, i si la investigació demostra que si l'actuació no és correcta, s'hauran de prendre les mesures que pertoquessin, però no abans. També rebutgen que es parli de racisme o qualsevol tipus de discriminació en els fets ocorreguts.
Aquí a Ràdio Capital, dissabte mateix us oferíem una entrevista amb la família acusada o la família protagonista d'aquests incidents de dissabte a la tarda al Josep Irla d'aquí de la Bisbal d'Empordà. Una entrevista que ha estat la notícia més llegida a la nostra pàgina web de la nostra història i que de seguida recuperem aquí al Supermatí. A Ràdio Capital podem parlar amb dues persones implicades en la presumpta agressió d'aquest dissabte a la tarda a la Bisbal d'Empordà, al carrer Josep Irla, per part de dos policies locals en ple estat d'alarma pel coronavirus. Podeu dir els vostres noms?
Berahima Bachiri Sisay.
Aïssa Bachiri Sisay.
Perfecte. Si em podeu explicar què és el que ha passat avui.
Doncs mira, avui al matí...
Mira.
Avui al matí he baixat al meu garatge i estàvem amb el meu germà. I això de que estem assentats i de repel, doncs, baixen dos policies per la rampa del garatge i no diuen res. I el meu germà li pregunta, ha passat alguna cosa? I el policia li diu, a ti què t'importa? I el meu germà li diu, pues si a mi què m'importa... Això és propietat privada, o sigui, no podríeu estar aquí, en teoria. I ha dit, ah, no? Pues espera't un moment, que ara me pondré en tu bloque. I en aquell rato el meu germà ha pujat cap a dalt, que anava anar cap a casa perquè no volia problemes. I això és que està pujant les escales i els policials l'intercepten el que és la porta d'entrada, estava tancada, els policials obren la porta, el treuen com si fos una pilota de futbol, el treuen cap a fora i tanquen la porta. I jo estava baix... i començo a escoltar crits. Ei, ei, què haces? No sé què. I era la veu del meu germà. He sortit corrents cap a la porta i no em volien obrir la porta. He aconseguit obrir la porta i quan obro la porta em poso al mig i li dic, què li estàs fent? Si no m'ho dic sonar. I m'han agafat i allà ha començat tot. M'han començat a picar, m'han tirat al terra. Després la meva mare, quan ha vist allò, també s'ha picat per mig, que sisplau, que pari així, i res, no han parat. I això és tot el que ha passat.
Clar, o sigui, vosaltres estàveu en un garatge que és no és vostre, és compartit, diguem.
Sí.
Vale. I clar, la primera vegada que heu vist la policia, vull dir, què us han dit? M'ho pots tornar a repetir? Què és el que us han dit?
Al principi no els han dit res. Ha dit, què t'importa a ti el que fem per aquí, saps?
Vale, o sigui, us han preguntat...
No han preguntat res, ni ens han explicat per què estan allà, ni ens han dit ningú motiu. Directament han dit la documentació. Quan estàvem ja el meu germà posat, li han dit la documentació, i el meu germà s'ha negat a donar-li la documentació perquè diu que ell no ha fet res i que s'anava cap a casa, i l'han agafat com si fos una pilota de futbol i l'han tret cap a fora. I allà ha començat tot.
Val, i tot allò era el lloc on estaven i on estaven ells...
Era privat. Sí, és privat.
Vale. A veure, és un fet que vull dir que l'estat d'alarma, vull dir, no es pot estar en zones comunitàries. Això és així, vull dir, no es pot estar en zones comunitàries, però clar, tampoc no justifica l'agressió.
Sí. Mira, si em deixes un moment, te dono també el meu punt de vista. Sí, et va bé, eh?
Sí.
Però està una mica nerviós i no ens ho expliquem molt bé. Tot ha passat ara recentment i és molt, molt molest, no?
Sí.
Vale, el que ha passat és que vale, això és una propietat, un bloc de pisos. Vale? Aquest bloc de pisos hi ha un garatge on els habitants dels pisos poden baixar. Aviam, és veritat, jo soc infermera, soc infermera de Josep Trueta.
Vale.
Vale? És veritat que els veïns no poden estar al garatge tots, perquè si estiguessin tots al garatge, llavors ens assaltem el confinament. Fins aquí arribem tots. Però la comunitat de veïns es posa d'acord, no? I durant unes estones baixen unes persones i unes, en altres vegades baixa un altre tipus de persona, per així no retrobar-se. Què passa? Que... com tots sabem, en un bloc de pisos sempre hi ha ripirrafes entre alguns veïns. Vale, sabem que algun veí, que no li ha agradat la idea de que estiguessin a baix, ha trucat a la policia. Llavors és quan ha vingut la policia. Vale, la policia ve, i se suposa que si ve la policia, ha d'argumentar, no? Ha de dir, mira, noi, no es pot estar aquí, i si esteu aquí, si us heu saltat les normes, us posem la multa corresponent i s'acaba la història. Però no ha sigut així, sinó que la policia ja ha entrat malament, no? Perquè el meu germà veu la policia i diu, ostres, doncs algú haurà passat en el pis, vaig a preguntar a veure què passa, no? I en vez de respondre adequadament la policia, ja respon malament. O sigui, això ja no està bé, vale? I després el meu germà diu, bueno, mira, jo no tindré problemes, me'n vaig cap a dalt. I llavors, quan va cap a dalt, el persegueixen, vale? L'agafen de fora del pis i el troben fora del bloc i tanquen la porta. El seu germà escolta crit i puja. I quan puja, per defensar el seu germà, tanca la porta de tal manera que el seu germà no pugui ajudar. Vale? Quan el germà aconsegueix obrir la porta, vale, per poder defensar, llavors comença tot aquest drama. Tot això que jo veig molt malament. O sigui, no ho entenc que dues persones professionals que són ahí no hagin arribat a aquest punt, a agredir tan fort. Quan realment, si creus que no t'han donat la documentació que tu has demanat, perquè els havien demanat i s'han negat perquè estan a casa seu i no entenen per què t'han de donar la documentació, el que jo crec que és correcte és agafar-los a les portes de comissaria i llavors feu el que us heu de fer.
Perquè en cap moment s'ha agredit a la policia.
No, ells no han agredit a la policia, en cap moment. Llavors ha baixat la mare, vale? La mare tota preocupada pels seus fills, vale, i ha volgut defensar. Llavors la mare també ha rebut. O sigui, ha rebut tothom simplement per no haver donat una documentació que ells creien que li havien de proporcionar. No sé si m'explico.
I llavors tot plegat com ha acabat la discussió?
Tot plegat ha acabat que, aviam, no tenien raó, perquè si tinguessin raó se'ls haguessin portat a comissaria detinguts, i no ha sigut aquest cas. O sigui, han marxat. Han vingut després uns altres cossos policials, han vingut uns altres a donar protecció, bueno, a veure què passava, per si saltaven alguna norma o així, saps? A estar ells també. Llavors han començat a demanar la documentació, que el meu pare,
tan tranquil·lament amb un home els ha proporcionat la documentació que els seus fills no han volgut donar. Ha acabat així.
Val, llavors...
Llavors el meu germà mal ferit, no ha vingut l'ambulància, no ha vingut ningú, els han deixat allà tots tirats com si fossin gossos. Aviam, nosaltres som nascuts aquí, vale? I creiem que això, nosaltres ja no anem ni amb racismes, ni amb classes socials, ni res de res. Només pensem en les persones i en la humanitat. I jo crec que aquí s'ha vulnerat els drets, la dignitat, i s'ha vulnerat tot. Quan ja passes d'aquest extrem, ja no si ets policia, ja que ets persona normal, no siguis ningú, és igual, no has de fer això. A ningú es mereix això, ningú, ningú.
Clar, i llavors, a partir d'ara què fareu? Posareu denúncia?
A partir d'ara s'està portant a terme uns tràmits que faran, posaran alguna denúncia, perquè això no pot ser, no pot acabar així. No podem deixar córrer això, entens? Per una part, és cert, jo, clar, perquè cada persona actua com ha d'actuar, no? Depèn dels coneixements i depèn de com siguis i com te trobis en aquella situació. Si a mi m'hagués passat que jo sóc la germana, jo realment sí que els hagués donat la documentació, m'entens? A mi me la demanen i jo, mira, hagués dit, mira, te dono una documentació i ja està. No? I acabem així. Però amb uns adolescents, si els demanes la documentació i els parles malament, se posen a la mateixa altura. No sé si m'explico. No? I llavors, clar, vosaltres sou adults, aquests són adolescents, vosaltres sou professionals, aquests són nens, o sigui, el que havies de fer és ser tu d'un exemple, no? En aquests moments, sobretot, que estem en confinament, que saps que estan en un pis, que no tenen terrassa, no tenen res. L'únic que tenen és el garatge, no? Que han anat un moment a respirar. No s'han faltat ningú confinament.
Quants anys tenen?
Perdona?
Quants anys tenen ells?
21 i l'altre 18.
Vale. Llavors, val, perfecte. Doncs, i llavors ell ha hagut d'anar a urgències?
Sí, sí, caminant. O sigui, ell sol, s'ha tingut que vestir, perquè has de recalcar que li han tret les sabates, li han tret els mitjons.
Per què? Com?
Val. Li han tret les sabates i els mitjons. Explica-ho tu. Sí.
Quan m'estaven picant, m'ha volat la sabata, després els mitjons, com que m'estaven picant i me tenien com agafat, se m'ha començat a treure els mitjons, la camiseta també, la tenia plena de sang, i clar, he tingut que pujar a casa i canviar-me.
I quan s'ha canviat és quan ha anat al CAP. Al CAP a fer el parte.
Vale.
O sigui, ni la policia ni ha proporcionat res perquè vingués l'ambulància o alguna cosa. No han fet res, no sé, em sembla tot molt, molt fort, és que no sabem ni com explicar, no? Això ho veus per la tele i dius, ostres, tu, però llavors te passa a tu i et sap un greu tan gran, però bueno.
Perquè vosaltres creieu que ha estat una qüestió racista?
Mira, jo soc de les persones de pensar que el racisme està una mica... Molt bé, molt sobrevalorat, no? I jo soc de les primeres que sempre quan diuen acció racista, jo dic, aviam, matitzem. Per què acció racista? Que faci una persona un acte dolent no vol dir que sigui racista. Però en aquest cas, jo te dic que 100% això és racisme pur i dur. Odi. Odi que avui ha tingut l'oportunitat per matxacar a una persona fill d'un immigrant.
Perquè, i ells han dit...
Per què ho dic, també? Perquè aquest policia, se'l coneix molt bé aquí a la Bisbal. És una persona que se'l coneix per tenir molt mala llet i per actuar malament. No sóc la primera persona. En veure la gent aquest vídeo, m'han comentat i m'han dit, estem al vostre favor, perquè aquest policia és així. I ja molts cops ha fet aquesta conducta. I per què també ho dic? Perquè si realment ell tingués raó i sapigués que el que està fent està malament, no seria el primer de pujar en el veí i dir-li que, sisplau, que avorrés el vídeo, que havien d'entendre el que ha passat. Què és el que hem d'entendre que ha de passar que sigui tan dolent que hagin de borrar el vídeo?
Perquè han pujat a demanar que s'esborrés el vídeo.
Exacte. Han pujat per demanar que, sisplau, s'esborrés el vídeo i que no es pengés i que no es difundís. Per què?
Doncs ho tenen clar, també, no?
Perdona?
Que ho tenen clar, perquè ja ho està investigant la...
Ho tenen molt clar, perquè aquella patada, ho sento molt, però jo, com a professional, jo realitzo contencions. i jo no és que sigui una persona molt forçuda, però la persona que es veu en el vídeo es pot fer clarament una contenció, si tu creus imprescindible, i ahorrar-te aquella patada. Eh? I amb totes aquestes armes que portaven, no sé per què les portaven, quan la persona no s'estaven ni atacant, no portaven cap arma, o sigui, no entén res, no entén res i m'avergonyeix. M'avergonyeix que després vinguin a l'hospital a aplaudir aquest tipus de gent. ¿Vale? O sigui, em sembla indignant. Em sembla indignant.
Doncs escolta, molts ànims, a tots dos, i seguim parlant, aviam si hi ha alguna novetat.
Vale, moltíssimes gràcies,
Moltes gràcies.
En temps de confinament, el petit comerç obre perquè tu puguis accedir als béns de primera necessitat. Però quan tot això acabi, el petit comerç et necessitarà a tu. Avui, ells obren perquè tu et puguis tancar. Demà, et necessitaran per poder seguir obrint. Recorda-ho. Ràdio Capital, amb el comerç de proximitat de l'Empordà. Consulta els comerços que són oberts en temps de confinament a radiocapital.cat. Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Passen 6 minuts a 8:45 del matí. La crisi del coronavirus ha fet que entre el 30 i el 40% dels treballadors del Baix Empordà estiguin afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació. La majoria dels afectats treballen a turisme i serveis.
El Baix Empordà, amb un 36% d'afectació, és la quarta comarca més afectada a tot Catalunya, després del Garraf, l'Alt Empordà i el Baix Penedès, segons les dades recollides per Nació Digital. Les altres 6 més afectades són l'Anoia, el Baix Llobregat, el Berguedà, l'Alt Urgell, la Selva i la Conca de Barberà. De fet, malgrat l'augment d'ERTOs, al Baix Empordà la taxa d'atur durant el mes de març era de l'11%, només incrementada per quasi 200 persones que s'havien quedat sense feina. Això sí, cal destacar que el Baix Empordà s'han presentat, ara per ara, gairebé 2.000 ERTOs. Això ha afectat un total de 10.800 assalariats i assalariades en una comarca on hi ha 30.000 afiliats a la Seguretat Social. És a dir, un de cada 3 treballadors al Baix Empordà s'ha vist afectat per un ERTO.
I atenció a això també, si els establiments segueixen tancats fins l'agost, les pèrdues del sector turístic gironí a la Costa Brava podrien ser d'un 70%. Així ho informava la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques de la UdG, Anna Garriga, a la taula de l'Agència Catalana de Turisme. Garriga assegurava que avui ja tenen unes pèrdues del 12%.
Per ajudar a pal·liar això, l'Agència Catalana de Turisme està treballant per crear un certificat que distingeixi els establiments lliures de la Covid-19 per poder recuperar els visitants i també la seva confiança. Així doncs, amb aquest certificat es vol reconèixer quan un establiment ha aplicat controls sanitaris i ha pres mesures de desinfecció addicionals, a més d'haver format el seu personal, de manera que es garanteix que no es podria produir cap contagi pel coronavirus. Així ho ha informat el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font.
Buscar la manera com certifiquem aquests establiments que han fet un esforç addicional per tenir l'espai, doncs, lliure de Covid-19. Una desinfecció més a fons a través d'uns protocols de salut, formació fins i tot del seu personal. Com en el seu moment es feien acreditacions Biosphere, que certificaven un allotjament que complia uns criteris de sostenibilitat, ara hem de ser capaços també de transformar aquestes certificacions, de buscar un mecanisme fàcil, ràpid i que no sigui costós per tots els establiments i les empreses.
Garriga més creu que encara hi ha marge per augmentar la rendibilitat, ja que els preus dels allotjaments de la Costa Brava són el que menys han crescut a tot Catalunya en els últims 10 anys.
Bueno, veurem aviam quines possibilitats hi ha per augmentar aquesta rendibilitat. També es van avançar les de la Diputació de Girona, que faran campanyes de promoció extraordinària sobre el territori gironí.
Segons en Miquel Noguer, a partir de l'octubre es faran accions promocionals a Madrid, però es volen avançar per tenir turisme aquest estiu, ja aquest estiu a la Costa Brava. També es vol fer una campanya al sud de França. Genís Roca, que és experta en transformació digital, va proposar d'altra banda crear una marca que englobi sostenibilitat, seguretat i sanitat perquè els turistes associïn la Costa Brava com a lloc sa i segur, segons han informat també els diversos mitjans. També van concretar que la marca hauria de ser separada de la marca espanyola per no relacionar les estadístiques de contagi i mortalitat que ha provocat el coronavirus en tot l'estat.
I encara més conseqüències econòmiques de la pandèmia a casa nostra. A Palamós, totes les escales de creuers previstes a l'abril i el 80% de les del mes de maig estan anul·lades.
Exacte. A causa de l'emergència sanitària, Ports de la Generalitat ha anunciat que s'anul·len les quatre escales de creuer previstes al port de Palamós aquest mes d'abril. A més, ja s'ha cancel·lat el 80% de les del mes de maig, és a dir, 9 de les 11 previstes. Cal recalcar l'impacte que aquest fet tindrà per al turisme palamosí, ja que els creuers efectuats abans d'estiu permeten una temporada més llarga. Ara per ara, les del mes de juny segueixen vigent, tot i que, segons l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, la temporada de creuers està seriosament en risc a causa de la pandèmia. Així ho va explicar a Ràdio Palamós.
Ja no parlem dels mesos d'abril, maig, juny, on podem ja pràcticament dir que estan descartades doncs escales de creuer, sinó que jo ja parlo més enllà. És el que hem dit sempre, eh? Els creuers és un àmbit de turisme on hi ha un contacte molt directe entre les persones, són espais tancats amb moltíssima gent i, per tant, les mesures de seguretat contra el contagi, si ja eren fermes d'una forma habitual, en una situació de pandèmia com l'actual, s'haurien de multiplicar molt més i, per tant, jo crec que estem parlant de que la temporada està sèriament en risc.
I no ens movem de Palamós perquè durant el divendres va circular per les xarxes socials unes imatges d'uns dofins navegants per un port atribuït històricament al port Marina de Palamós, però vaja, no és ben bé així.
Ja no parlem dels mesos d'abril, maig.
No, estem escoltant. Aviam si el podem escoltar en Gerard Tascats. Endavant.
En un moment de mínima contaminació del mar per la crisi sanitària del coronavirus, no era estrany veure aquests mamífers en un entorn que ara està tranquil·líssim. Doncs la veritat és que no. Després de comprovar-ho per Ràdio Capital de l'Empordà des d'aquesta emissora, vam poder confirmar que el vídeo estava gravat originalment a Turquia. Doncs després de fer una recerca en una web especialitzada per rastrejar vídeos, es va poder comprovar des de Ràdio Capital que es va penjar a internet per primera vegada a Turquia. A partir d'aquí es va fer una selecció dels diferents tuits i s'organitzaven per data de publicació, fins a arribar a la font original, que va ser un tuitaire que va penjar el vídeo el passat 15 d'abril al vespre. Ja explicava que les imatges corresponien al port esportiu d'Atakoy, a prop d'Istanbul, a Turquia. Per comprovar que el vídeo corresponia a la zona mencionada pel tuitaire, des de Ràdio Capital es va comprovar mitjançant Google Maps, utilitzant la vista satèl·lit i l'Street View. Va ser un treball de contrast que ens va fer publicar la notícia més tard, però que ens va fer permetre difondre la informació correcta.
Marxem cap a Santa Cristina perquè han aixecat 72 denúncies per incompliment del decret d'estat d'alarma.
Aquestes denúncies s'han aixecat al llarg dels 58 controls específics que s'han realitzat des del 14 de març, quan va començar l'estat d'alarma a Espanya. Tot i això, ara les restriccions són més laxes i ha provocat relaxació. Però no és així, i per això han comprat un dron, com s'explica des del cos local.
Da la cierta sensación de que hay más permisividad, y esto no es así. Tenemos que estar todavía alerta, estamos en alarma, y tenemos que controlar los movimientos de la población. Además de incrementar los controles en la entrada de la población, haremos vigilancia mediante un dron para buscar aquellas rutas alternativas y el acceso a las segundas residencias.
D'altra banda, han volgut destacar que el confinament del coronavirus s'està fent llarg i que coneixen els problemes dels ciutadans. Això sí, destaquen que l'esforç col·lectiu ajuda a salvar vides.
Encara a Santa Cristina, els Mossos d'Esquadra i la policia local han detingut un home per cultiu de marihuana com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. De fet, el mateix home de 54 anys també va quedar detingut per agressió en el marc de la relació de parella.
Els agents de seguretat locals van rebre un avís el passat 11 d'abril d'un possible conflicte en una casa de la població. Passades les 8 del vespre van arribar a la zona i van constatar que es tractava d'una agressió en el marc de la relació de parella. En aquell moment, l'agressor va quedar detingut. Tot i això, quan els agents van comprovar si tot estava en ordre a la casa i si s'havia ocasionat algun desperfecte durant la baralla, van detectar una plantació de marihuana oculta en armaris dins del garatge.
I llavors, després de fer això, van demanar permís judicial per escorcollar l'estança.
Després d'aquest escorcoll, el 13 d'abril, s'hi van trobar 8 armaris que estaven interconnectats entre ells, dins dels quals hi havia diferents quantitats de plantes de marihuana en diferents estats de creixement. En total n'hi havia 560. També es va comprovar que la plantació disposava de tots els aparells necessaris per afavorir el ràpid creixement de les plantes, és a dir, làmpades, substrat especial, extractors, llums i molts altres materials. Davant les evidències, els agents també van considerar el detingut autor d'un delicte contra la salut pública.
I quan s'acabi el confinament, una de les coses que farem serà amb en Martí, amb l'Alba, amb en Miquel, amb Marc i amb qui s'hi vulgui apuntar, anar a Monells a esmorzar unes xulles amb ous, això segur. I llavors ens felicitarem també per aquesta bona iniciativa que han tingut a la penya blaugrana de Monells, que ha estat recaptant diners destinats a la compra de material per la residència geriàtrica Zoilo Feliu de la Bisbal d'Empordà, i la quantitat que han obtingut en una setmana és bastant impressionant.
La quantitat ha anat augmentant gràcies a la col·laboració de veïns i veïnes, com han explicat des de la penya a Ràdio Capital. De fet, tot i que la donació ja supera els 10.200 euros, la penya va decidir posar un límit a l'hora de les inversions. Per això, ahir, a les 10 de la nit, es va tancar el termini per fer més donacions. Tot i això, Benet Cuyàs, president de la penya Blaugrana Monells, ha explicat a Ràdio Capital de l'Empordà que ha estat una crida històrica.
Agrair i donar la gràcia que el que ha passat a la Bisbal és una cosa que quedarà per la història de sempre, que quedarà per la història de la residència i de tots els veïns d'aquí, que absolutament tothom ha col·laborat, perquè ja dic, potser tenim 300 moviments o 250, o sigui, molts moviments bancaris de gent petita, anònima, que han anat posant 5 euros, 10 euros, saps? La idea que volem vendre és la gratitud i l'orgull de poble, pues, que tenim de solidaritat.
Aquí què va passar? Que clar, quan es va aturar la Lliga de Futbol Professional, la penya va decidir invertir en aquesta situació del coronavirus els 500 euros estalviats que, amb què volien comprar dos altaveus, una pantalla i un projector per la residència. És a dir, els 500 euros estalviats van fer-los servir per comprar aquests dos altaveus, aquesta pantalla i aquest projector per la residència.
Aquesta acció, però, es va tornar viral, com explica Cuyàs.
Publicar-ho una mica al Facebook, allò es va tornar viral perquè van haver més de 6.000 persones i van decidir, doncs tu, comencem una acció per demanar calés a tota aquesta gent que ens ha vist. I parlem amb la directora a veure què més necessitarien.
A partir d'aquí es va decidir crear un compte bancari i acabar comprant cadires elèctriques amb un preu de més de 1.000 euros cadascuna, un ordinador pel personal del centre i 10 tauletes per poder fer videotrucades. Això sí, Cuyàs ressalta en aquesta emissora que fins dijous no sabran la recaptació final, perquè esperen uns dies per deixar que acabin d'arribar les transferències bancàries des de la residència. Això sí, agraeixen les donacions després de rebre el material que directament han demanat a la penya.
La mostra de teatre de Palamós ha quedat ajornada també pel coronavirus.
La comissió organitzadora de la mostra de teatre, integrada per Gespa Teatre i l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palamós, ha decidit definitivament posposar al maig de l'any vinent la 30a edició de la mostra de teatre infantil. La decisió arriba davant la perllongació de l'actual crisi sanitària, que no dona opció per la realització d'aquesta veterana activitat escènica que s'havia de realitzar del 3 al 24 de maig. La inactivitat escolar no permet poder assajar els grups participants i, per tant, impossibilita la realització de la mostra, per la qual cosa l'objectiu és reprendre el maig del 2021 el treball ja realitzat en guany.
I, Agnès, encara amb tu, a Santa Cristina d'Aro destinaran bona part de les inversions a refer la llera del Ridaura.
A la 30a mostra infantil s'hi havien instal·lat.
El ple de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va realitzar dijous una sessió extraordinària per primera vegada de manera telemàtica per aprovar el pla d'inversions d'enguany, el qual assoleix els 1,6 milions d'euros i inclou 26 projectes. Aquests es cobriran majoritàriament amb el romanent de tresoreria per despeses generals després que es liquidés el pressupost de l'any passat, amb un superàvit de 4,19 milions d'euros. La intenció d'aquest ple ha estat el de poder començar a executar amb la major agilitat possible aquests projectes un cop aixecat l'estat d'alarma i licitar-ne les obres. Tot i que el consistori indicava que segurament s'hauran de fer futures modificacions segons la situació en la qual hagi deixat la Covid-19 al municipi.
Aquest any és un any, serà un any estrany, és un any excepcional i és un any que segurament ens veurem obligats a fer diverses modificacions tant al pressupost com al pressupost d'inversions, depenent de les necessitats que puguem anar, que ens puguin anar sorgint.
I quina quantitat es destinarà a la llera del Ridaura?
La reparació de les esllavissades a la llera del riu Ridaura arran del temporal de 2018 al camí del Balcà i a tocar del camí ral, concretament les que es troben a tocar del camp de pràctiques de golf Costa Brava i de la jardineria Palaí, s'endurà una bona part, més de 400.000 euros. Des del govern s'ha explicat que és així perquè l'Agència Catalana de l'Aigua no ha destinat subvencions, donat que es tracta d'un camí municipal. Jaume Quintana, el regidor d'Hisenda i segon tinent d'alcalde, explicava que de seguida que acabi el confinament començaran les obres que haurien d'estar acabades a l'hivern. La proposta es va aprovar només amb els vots del govern, Esquerra i Junts per Catalunya, Guanyarem des del carrer es va abstenir i el PSC i Ciutadans hi van votar en contra. L'oposició va trobar a faltar més partides destinades a polítiques socials. Quintana anunciava que el més probable és que hi hagi futures modificacions, tot i que els hi ha recordat que tenen previst aprovar aviat una partida de més de 100.000 euros per l'àmbit social.
Evidentment, per la situació actual de que estem a dia d'avui, que no sabem exactament quan podrem començar cap de les obres que portem a terme, no sé quan, però ens veurem obligats a fer alguna modificació del pla d'inversions. Evidentment, si creiem convenient i necessari dedicar més diners a polítiques socials, pues, i s'ha de retallar alguna partida d'algunes de les obres de millora que es volen portar al municipi, es farà. També puc anunciar que en la propera modificació del pressupost ordinari ja s'aporta una modificació per un valor del voltant d'uns 100.000 euros per destinar-los ja a ajudes al petit empresari i al comerç aquí a Santa Cristina.
Un parell de notícies culturals més. Comencem a Sant Feliu de Guíxols. Perquè la biblioteca Octavi Viader, que està tancada per la crisi sanitària, ofereix aquest mes dues activitats literàries en línia.
Sí, per pal·liar el seu tancament causat per la crisi del coronavirus, la biblioteca Octavi Viader de Sant Feliu ha decidit proposar unes activitats en línia. Aquest mes d'abril n'ofereix dues. La primera serà l'Hora del Conte, que tindrà lloc dissabte 25 d'abril a les 12. Amb motiu del centenari del seu naixement, es proposa descobrir l'autor Geni Rodari i els seus contes per a la revolta. Ell és un escriptor atípic i amb un gran sentit de l'humor. El seu esperit rebel trenca els esquemes habituals i ens fa reflexionar sobre la condició humana. El taller serà càrrec d'Assumpta Mercader i es realitzarà al seu compte Instagram, @sumta9.
Aquest és el primer taller. Quin és el següent?
El taller següent serà el Club de Lectura, dimecres 29 d'abril a les 20 hores. Dins del cicle Llegir al Teatre hi haurà una trobada virtual per comentar l'obra Les veus interiors de l'autor italià Eduardo de Filippo. A Nàpols postguerra, un home, Alberto, somia una nit que els seus veïns ha matat un amic seu i acaba convençut que és la realitat. es desencadena una sèrie de situacions tragicòmiques en aquesta obra picaresca no exempta de poesia. La sessió serà conduïda per la coordinadora del club, Elena Avellaneda, i es farà per videoconferència amb l'aplicació Zoom. Les inscripcions es fan a la pàgina web de la biblioteca.
Dijous és Sant Jordi. La setmana passada ja us vam explicar què farien les llibreries i les floristeries del Baix Empordà, que serà el primer Sant Jordi confinat. No sé si de la història, però segurament sí. En qualsevol cas, aquí a la ràdio us estem preparant un Sant Jordi radiofònic virtual. Eugènia, què farem?
Doncs en tenim moltes ganes, Dani, perquè clar, Sant Jordi bàsicament és passejar pel carrer, que no podem fer, estar amb gent, que tampoc hi podem estar gaire, només amb els de casa, tocar llibres, que si en tens a casa, d'acord, si els has demanat i te'ls porten també, però és contacte, és viure'l, no? I aquest any no podrem fer-ho tal com ho hem fet els altres anys. Per això, aquí a la ràdio volem fer que Sant Jordi aquest dijous sigui el màxim Sant Jordi possible dins del que hi ha, i per tant volem parlar de llibres, d'històries, i per això hem preparat un programa especial de Sant Jordi, que serà aquest 23 d'abril a partir de les 6 de la tarda, en el que parlarem amb llibreters i llibreteres de la comarca, lectors i lectores, escriptors i escriptores, i farem d'aquest 23 d'abril un dia en el que, si més no, compartirem literatura tal com ho hem fet sempre. Volem que ens truqueu, que ens expliqueu què esteu llegint, que també ens recomaneu llibres, i sobretot ens encantaria que ens recitéssiu un poema o ens llegéssiu un paràgraf d'un llibre que us agradi, qualsevol cosa que tingui a veure amb la literatura. Nosaltres us hem preparat, per exemple, tertúlies sobre el nou llibre de la cuina de l'Empordanet, també sobre el nou llibre que traurà el palafrugellenc Lluís Molines. També anirem trucant i fent connexions amb la Maria Teresa Calabús, que és la llibretera del Cucut, amb la Gemma Garcia de la futura llibreria Vitel·la de Palafrugell. També tindrem amb nosaltres, a través de trucada evidentment, l'escriptor Adrià Pujol, la Carme Fanoll i moltes persones més que viuen la literatura en el seu dia a dia, i que un dia com el de Sant Jordi evidentment no podien deixar de compartir-la, i nosaltres tampoc. Per tant, tots esteu convidats, tots i totes, aquest dijous a partir de les 6 de la tarda a viure el Sant Jordi amb nosaltres.
Escoltem ara el comentari que ens deixa aquí a Ràdio Capital, al Supermatí, l'advocat Marc Traiter, que aquí escoltem de seguida aquí.
Tot i que l'expressió "sols el poble salva el poble" es pot prestar a moviments revolucionaris, en el context econòmic que ens deixarà la crisi del Covid-19, l'expressió és pur pragmatisme. Durant l'emergència sanitària, el servei públic de salut s'ha mostrat no només necessari, sinó un element d'orgull que pot distingir uns països dels altres, prenent l'Estat tota la importància que es mereix. Per a la recuperació econòmica que ha de venir després, la realitat és que almenys l'Estat espanyol parteix d'un nivell d'endeutament massa elevat, que ha motivat que fins i tot abans d'iniciar la recuperació econòmica ja s'acudeixi a Europa en busca de solidaritat, quan en realitat el que es busca és finançament. L'Estat no ens salvarà de la crisi econòmica que vindrà. La seva durada i intensitat tampoc depenen de polítiques econòmiques, sinó de la naturalesa d'un bacteri. Les cafeteries, tallers mecànics, llibreries, ceramistes estan en mans dels seus clients, proveïdors i, sobretot, del seu propi esforç. No ens salvarà cap ajuda ni subvenció econòmica de l'Estat. En aquest cas, l'Estat es comporta com allò que diuen dels bancs, que et deixen un paraigües i et demanen que els hi tornis quan plou. Els senyers i vinyes de l'Empordà, el que els pot salvar és que nosaltres els comprem vi. El sector cultural, que nosaltres consumim cultura. Els comerços, que nosaltres els renovem la confiança. El sector de la construcció, que no s'ajornin les inversions. En definitiva, depenem uns dels altres més que mai. Sols el poble salva el poble.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Dilluns de confinament, i aquí al Supermatí fem màgia amb en Marc Sàbat. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què, quina... Bé, mira, anar fent. Podries... Amb la màgia no podríem avançar una mica el temps i que anés ràpid?
Això. Home, estaria bé, Estaria bé per tot, la veritat, però bueno.
Escolta, aviam, què fem avui? Quina màgia ens portes?
Sí, mira, avui us porto una història. Bueno, intentarem fer una desaparició així a modo història.
Venga.
Us deixaré amb l'enigma i us deixaré a tu i a tots els oients que ho rumieu amb aquests dies que
tenim temps de sobres.
Sí, exacte.
Perfecte.
Val, molt bé. Doncs us plantejo una petita història.
Vinga.
Imagineu que aneu amb dos amics a dinar en un restaurant, és a dir, sou tres, dos amics i vosaltres, i el menú costa 10 euros. Quan us porten al compte, el total, òbviament, són 30 euros, però el camarer s'han descuidat de portar-vos els postres. Clar, ho reclameu, i el camarer diu que no pot fer res, que cridar el cap, i quan us ve el cap, diu que s'han equivocat a la cuina o s'han descuidat, i per compensació us tornen 5 euros. És a dir, d'aquests 5 euros que us tornen, us en quedeu un cada un.
5 euros a tots? O 5 euros a
cadascú? No, és a dir, 5 euros entre els 3.
Vale, molt bé.
Vale, ens tornen 5 euros entre els 3, d'acord?
Mm-hmm.
Vale, d'aquests 5 euros, com que sou 3, dieu, mira, el que podem fer és ens quedem un euro cada un, que no en té cap culpa i ha sigut amable d'anar a buscar el cap, etc. Doncs li deixarem 2 euros de propina, d'acord?
D'acord.
Vale, la pregunta que faig era, quan ens costava el menú? Inicialment?
Inicialment 10 euros.
10 euros.
A cadascú.
A cadascú, exacte. Si ens han tornat un euro, quant ens ha costat el menú?
9.
9 euros, val. Quan són 3, no? És a dir, 9 per 3, quan dona?
18.
No, 9 per 3. Comptant el teu menú, també.
Ah, val, sí, 27.
27, val. Més els 2 euros del camarer?
Més els 2 euros del camarer, 27, 29. No, que els oients que no es pensin que em costa comptar, és que estic intentant entendre el que està passant en el truc.
Val, 29. 29. Molt bé, doncs l'euro que falta, on està? Aquesta és la meva pregunta. És el repte que us deixo d'esbrinar on està l'euro que... Que ha desaparegut, no?
Deixa'm fer el repàs a mi, és a dir...
Sí, exacte.
Tenim un menú que ens costa 10 euros a cadascú. Per tant, paguem
sí.
30 euros.
Sí.
Llavors, ens tornen 5 euros.
Sí, d'aquests 5 euros...
D'aquests 5 euros...
Ens en quedem un cada un.
Per tant, hem pagat cadascú, en lloc de 10, hem pagat 9. 9 cadascú.
Exacte.
I
n'hi donem 2 en el camarer.
I ens en sobren 2, que li donem al cambrer.
Sí. Exacte, tant, si n'hem pagat 9 cadascú, multiplica per 3, són 27 euros, més els 2 euros que li hem donat al cambrer, doncs donen 29 euros. La meva pregunta està, on està l'euro aquest que hem fet desaparèixer?
Ni idea. Bueno, tenim tota la setmana per pensar-ho, perquè en algun lloc, està, vull dir, no ha desaparegut.
Sí, i tant.
Molt bé, doncs tenim tota la setmana per pensar-ho. Marc Sàbat, moltes gràcies.
Molt bé, vinga, vagi bé.
Que vagi bé.
Adéu.
Acabem el programa, les 9 i 2 minuts. Farem un últim repàs a la previsió del temps. Albert.
Començat amb un estat de cel entre força i molt tapat i amb precipitacions de caràcter feble avui. Demà, però, augmenta la intensitat i la quantitat de pluja que caurà i dimecres encara tornarà a ser un dia plujós.
Molt bé. Dimecres, plujós. Perfecte. Doncs va, que vagi molt bé el dia i tornem a parlar demà.
Fins demà.
El Supermatí acaba aquí, però tota l'actualitat la trobareu actualitzada al moment a radiocapital.cat i a la nostra antena de Radio Capital, com diem sempre, la millor música del món. Que vagi molt bé. Fins demà.